Hem arribat ja a l'equador del Defarafar d'avui dimarts i ho fem parlant del conflicte bèl·lic que ara mateix està afectant els kurds del Kurdistan de la zona de Síria. Tenim amb nosaltres Nakhoni Doklomanski del Rajava Information Center i de la plataforma Asadi de Barcelona. Hola, Connie, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, moltes gràcies per donar-nos aquest espai.
Què és el Kurdistan? Què és el Kurdistan?
El Kurdistan és una regió que està, que no, bueno, és un estat, és una nació sense estat, que està dividit en realitat en quatre estats, que és Turquia, Iran, Iraq i el que és Síria. I dintre d'aquestes quatre parts hi ha diferents conflictes amb els diferents estats, però ara mateix aquí el que tenim més a sobre de la taula per la guerra que està havent-hi és el conflicte Síria.
A veure, ara mateix el conflicte se centra a la zona del Kurdistan que es troba dins de Síria, diria que concretament cap al nord de Síria. A més, ha estat justament aquesta zona ja molt, molt castigada per la guerra civil síria.
Molt castigada per la guerra civil síria, i hem de dir també que ara mateix no és només la població kurda que està patint tots aquests bombardejos, perquè l'autonomia del nord-est de Síria és molt més que la població kurda. Hi ha una gran quantitat de població àrab, de població cristiana síria, armènia, txetxena, que viu dintre d'aquesta autonomia democràtica del nord-est de Síria. O sigui que no només estan patint la guerra la població kurda, que hi ha una majoria kurda en algunes zones de l'autonomia, però hi ha zones que són majoritàriament àrabs que també estan patint aquesta guerra.
Recordem, quin paper han jugat els kurds durant aquesta guerra civil siriana que ja porta 7 anys en marxa?
El paper que, bueno, en principi el paper principal és que han aconseguit dintre d'aquests 8 anys que dura la guerra, de mantenir un espai bastant segur dintre del conflicte sirià, on molta gent s'ha desplaçat i viu, i molta gent refugiada dintre de Síria, molts altres han hagut de marxar. Ja sabem la situació dels refugiats, tant a Turquia com a Europa. I el paper principal, i perquè l'hem conegut a tot arreu, és per la seva guerra i la seva victòria sobre el control territorial d'estat islàmic dintre de la regió. O sigui, en aquest sentit, sí, sobretot el seu paper principal de cara als mitjans europeus, occidentals, és el seu paper rellevant com els únics que han pogut acabar amb el poder territorial i militar d'estat islàmic.
De fet, tenim entès que els kurds es van aliar amb Estats Units o Estats Units amb els kurds per combatre l'ISIS.
Bàsicament va ser, sí, va haver-hi més que una aliança, va ser un treball estratègic conjunt en el moment que els Estats Units els va interessar, i a més tenint en compte que havien intentat altres vies i altres aliances amb altres grups dintre de Síria, i d'alguna manera van veure que els únics que eren efectius en aquesta guerra, molt abans d'aquesta aliança, tots tenim al nostre imaginari, no?, la resistència ferotge que van fer a Kobane, a la ciutat de Kobane, van quedar que eren a lo millor els únics aliats on the ground, no?, sobre el terreny que podien tenir. I sota aquesta base s'ha treballat fins que aquest març va caure, diguem-ne, l'últim reducte territorial d'estat islàmic a Síria. I finalment ja hem vist que després d'aquesta feina, després de perdre més d'11.000 joves lluitant contra estat islàmic, amb aquesta coalició, suposada coalició nord-americana amb altres països, han sigut completament abandonats i traïts.
Bé, fins ara estem fent un petit de context per conèixer ben bé qui són els kurds. Ells parlen una llengua pròpia?
Sí, clar, si voleu parlar una mica a nivell de cultura, tenen una llengua pròpia. Aquesta llengua també té diferents dialectes, no? Parlen kurd, però el kurd pot ser kurmanji, pot ser sorani, pot ser rasaki, hi ha diferents també derivacions, depèn de la zona, no? El sorani és el que es parla al Kurdistan, per exemple, el Kurdistan, ara em surt a Iraquí, a Bashur, perquè em surten els noms en kurd, no?, a Bashur, I a Síria, per exemple, és una mescla, és una barreja entre el kurmanji, però també com molt contaminat, d'una manera molt maca, amb l'àrab de la zona.
També tenim entès que els kurds professen diverses religions, no només l'islam. Mm-hmm.
No només l'islam. Majoritàriament trobem que tenen la religió musulmana sunní, però també hi ha cristians, kurds cristians, i la part com més coneguda últimament és el tema dels yazidis, no? Que és la religió més antiga, o sigui, més antiga que està en pràctica, que existeix i que van ser víctimes d'un genocidi brutal, salvatge, fa 4 anys amb la invasió d'Estat Islàmic, i moltes de les seves dones encara estan desaparegudes i han sigut venudes com a esclaves sexuals, i els nens han sigut utilitzats com a esclaus dintre d'Estat Islàmic. O sigui que hi ha una... Bueno, hi ha una història també de genocidis amb aquestes minories, però sí, els kurds, crec que més o menys podem dir que hi ha unes 7 religions dintre de les pràctiques religioses dels kurds, i molts també no només són sunnis, sinó també hi ha alevis, que és com una altra forma de l'islam, molt interessant, no? Que és com molt espiritual. Molt espiritual, hi ha moltes formes, realment sí. És molt plural la societat kurda.
Bé, doncs hem volgut fer aquest petit context de qui són els kurds, quants són, més de 35 milions, on viuen, mm-hmm. quin idioma parlen, quines religions practiquen i mm-hmm. quin és el seu paper més immediat en la història recent de la zona ocupada pel poble kurd. Dit això, quin problema hi ha ara amb Turquia? Què pretén Turquia i què és el que està portant a terme?
Bueno, és un problema històric amb Turquia. Turquia, bueno, no només amb els kurds, amb totes les seves minories dins de les fronteres, hi ha una històrica lluita d'homogenització, no? Recordem també el genocidi armeni, mm-hmm. o sigui, que realment que és a principis del segle XX, és com una història bastant general de com es gestiona la diversitat a Turquia. I Turquia considera, sobretot en els últims anys, amb la resistència kurda en general, amb l'origen amb el PKK i, bueno, posteriorment ara amb el moviment kurd i amb el que ha passat a Rojava, que per ells tota aquesta proposta democràtica del nord de Síria, pues, forma part de la mateixa línia de terrorisme, i per ells són terroristes. De fet, Erdogan ha fet ahir declaracions dient que per ells la YPG i la YPG no són sers humans. O sigui, aquest és el nivell una mica discursiu de cara endintre, dintre de les fronteres de Turquia. I a poc a poc, bueno, aquesta tensió s'ha anat incrementant, i en aquest moment no és la primera amenaça que va haver-hi d'invasió dintre de la zona de Síria, perquè això ho portem des del desembre passat. Va haver una altra amenaça, i també no sé si recordeu que també Trump va dir que retiraven les tropes, i va ser un moment de crisi molt fort, amb moltes revoltes internes dintre del mateix Estats Units, no? En contra, incloent dimissions del delegat, de l'enviat especial presidencial a Síria. Bueno, realment més o menys això es va parar. Després, ara aquí a l'agost, va haver-hi una altra pressió bastant forta per Turquia, i van començar unes negociacions amb Estats Units per generar una zona que ells deien de seguretat, en la qual l'autonomia kurda i la CCDF van estar d'acord. Es van retirar entre 4 i 15 quilòmetres cap endintre de Síria per permetre unes operacions de control entre Estats Units i Turquia, i bueno, ja hem vist, un mes i mig més tard, pues això no ha sigut suficient, i ha començat la invasió, ja el perdejo. Evidentment, amb una retirada, en aquest moment Estats Units s'està retirant de manera bastant desordenada del nord-est de Síria.
Tenim entès, per tant, que Turquia, bé, doncs, ha ampliat aquesta invasió del territori sirià sota control dels kurds en una franja ben llarga, de 125 quilòmetres per 30 de profunditat cap endins del territori sirià. I amb quin objectiu? Per què volen envair Turquia aquests territoris de Síria?
Bueno, jo suposo que hi ha diverses lectures, no? La primera de totes és, evidentment, acabar amb el projecte de l'autonomia del nord-est de Síria. és evident. I la segona, tenir control dintre de Síria, suposo que per possibles negociacions posteriors. Hem de dir que no només és el tema dels curs, que s'està jugant ara mateix un nou disseny de tota la geoestratègia mundial i, a més de les mateixes fronteres dintre del territori, del territori de Pròxim Orient. O sigui que tenim com diverses lectures i una d'aquestes és també posicionar Turquia dintre d'unes negociacions o possibles negociacions enfront d'aquest nou ordre mundial, tenint territori dintre de Síria. I evidentment pues, destruir el que és l'autonomia del nord, la democràtica del nord, és de Síria.
Tenim entès també que Recep Tayyip Erdogan ha fet públic un projecte que té de desplaçar uns 2 milions de refugiats sirians en territori turc cap a aquests nous territoris que conquereixi a Síria.
Sí, això sembla, i a més és una cosa que no me'n recordo el dia, però van directament presentar com a projecte a l'Assemblea General de les Nacions Unides sense que ningú digués absolutament res. Hem de dir que això és contrari amb la llei internacional, perquè en realitat estem parlant de refugiats que no han demanat tornar, que no estan, o sigui, que són forçades, o sigui, són expulsions de persones que tenen la categoria de refugiats que han demanat refugi en un país i estan sent deportats. Des de l'autonomia, diuen l'autonomia del nord des de Síria, diuen que evidentment això s'ha de fer respectant els drets humans, no amb una no forçant a població, i a més hem de parlar que és població que és de tot Síria, o sigui, no els estan tornat a casa seva. O sigui, això els estan portant a una zona amb una implicació de neteja ètnica, no? De desplaçar la població autòctona per posar una altra i canviar la configuració cultural, social i demogràfica de la zona. O sigui, realment el problema no és que la població siriana pugui tornar amb unes condicions de seguretat, de respecte a la vida i tornar a casa seva, sinó és un tema de neteja ètnica. Aquest és el gran, gran problema. I sí, aquest és un dels projectes que ja sabem que ho va anunciar directament Erdogan.
I amb tot això, què diu Bashar al-Assad, no? De moment, doncs el responsable, o sigui, el líder sirià, malgrat el jardí que té muntat en forma de guerra civil des de fa 8 anys, però bé, què diu Bashar al-Assad? S'aliarà amb els kurds per intentar combatre la invasió turca?
Bàsicament, aquesta aliança ja ha començat. No ha hagut més possibilitats per poder defendre la població de la zona de l'atac turc. Es va demanar, no?, saber què faria Estats Units. Estats Units, evidentment, s'ha retirat. Ara mateix s'està retirant. Ahir per la tarda s'estava retirant de Kobane i deixant aquest buit, l'autonomia ha decidit que demana la protecció i ha arribat a un acord militar amb el règim sirià. Ells accentuen molt que ara per ara és un acord militar i és un acord militar per desplegar les tropes en la que és la frontera i des de Derik és una ciutat que podríem dir que està com a l'oest, no? Totes les ciutats importants de Rojava estan molt, molt a la zona de la frontera. Aquest era un dels drames també de la proposta de Baferson que feia a Turquia, perquè totes les ciutats d'Erik, Serekaniye, Kamishlo, que és el centre administratiu, Amude, Kobane, tots són fronterers, tots donen directament, tu pots veure el mur de Turquia just des de la ciutat. Doncs tota aquesta zona ara mateix està esperant el desplegament de les forces sirianes i russes, no? Per defendre. Sembla ser que l'acord no és entrar dintre de les ciutats i el desplegament deien que és de Derik a Serekaniye sense entrar a Serekaniye o Tel Aviv i després pues, una mica de tot és la zona de Membich. I això és el que s'està passant. Ara mateix sí que tenim informes de que l'exèrcit sirià està a la zona de Membich i a la, diguem-ne com dintre, i la zona de Tel Aviv. I el desplegament està sent molt poc a poc. Ara mateix tota la resistència contra els atacs els està donant a terme la CCDF, que no és només la YPG, hem de dir que la YPG seria com la milícia kurda, no?
Sí.
Les SDF és com una coalició de milícies dintre del nord-est de Síria i hem de parlar de destacaments armenis que ara estan lluitant a Serekaniye. Hem de parlar de destacaments àrabs que de Raqqa han anat directament també a la zona nord, no? A la zona de Kobani i Manbij per defensar el territori. O sigui, no és només les milícies kurdes, sinó les SDF com a grup que conté moltes altres, no, identitats ètniques i religioses, també estan lluitant. I l'acord sembla que arriba això també, hem parlat de la zona de la frontera, però també arriba, diguem-ne, a Raqqa, Tabqa, que és la zona més de la zona àrab, no, que era l'antic zona controlada per l'estat islàmic.
I els civils? En quin estat es troben els civils d'aquesta zona de Síria afectada pels combats?
Els desplaçaments, ara mateix, bueno, la situació és molt, molt dramàtica. Molt dramàtica perquè es parla dintre de l'Observatori Siri de Drets Humans d'uns 250.000 desplaçats en aquest moment, o sigui, que no tenen on anar, perquè realment ja sabem com està Síria, ja sabem com estan les fronteres. També hem de parlar que moltes ONGs internacionals, per no dir pràcticament totes, estan portant a estan traient el seu personal, o sigui que ara mateix tota l'assistència humanitària l'està portant l'administració autònoma i la Creu Roja Kurda i una petita part de la ONU, no? Però que realment estan desplaçant tots els seus efectius sobre el terreny, estan marxant fora de Síria en aquest moment. I la crisi no és només a nivell dels desplaçats, sinó també dels camps que hi existeixen. Hem parlat de que una zona relativament segura abans de tota aquesta operació militar, hi ha molts camps de refugiats, no només els camps on estan les famílies d'estat islàmic, no? Que això aquests són més coneguts, sinó hi ha molts desplaçats de sirians, iraquians que viuen a camps. I, evidentment, la situació amb aquesta fugida de les ONGs internacionals pues, fa que sigui molt, molt dramàtic. Hem de parlar també que Turquia, que no és només Turquia, sinó que també són aquestes milícies que estan recolzant, que que tenen perfil bastant jihadista, no? I molts hem identificat, molts que són antics membres de l'estat islàmic o del Nusra, que formen part d'aquestes milícies, estan bombardejant precisament zones molt estratègiques per la població. Estem parlant d'hospitals, estan fent target, clar, com tinc la informació en anglès, objectius a hospitals, serveis mèdics i infraestructures bàsiques com poden ser aigua, no? O sigui, totes les preses d'aigua que supleixen a tota a la població, no? I electricitat. També hem de dir que, per exemple, ahir van atacar un comboi civil que anava gent polítics, activistes, gent de la cultura a Serekaniye, que anaven a fer com un recolzament a Serekaniye ara que està en plena resistència, i van morir 12 persones i més de 75 estan ferides greus. O sigui que aquest número, per exemple, va pujant. 75 són els morts generals, 12 només d'aquest comboi, no? Hem de parlar també, per exemple, de l'assassinat de la presidenta d'un dels partits polítics d'allà, que ha sigut executada directament per aquestes milícies que acompanyen a Turquia. O sigui, s'estan fent crims de guerra televisats en tot moment. Bueno, una cosa que ja sabem que també ha passat a Síria tots aquests anys.
Connie Doklomansky, de la Rojava Information Center, de la plataforma Azadi, moltíssimes gràcies per avui il·lustrar-nos quina és la situació dramàtica que viuen els civils i els kurds en general al nord de Síria. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Va, canviem d'assumpte. La passada setmana us vam explicar que el CEPLA, el sindicat espanyol de pilots de línies aèries, havia emès un comunicat en què denunciava que el servei de trasllats aèris de l'IB Salut com per exemple els helicòpters que van del nostre hospital al de Can Misses per trasllats d'emergències, no compleix la normativa i posava en dubte que fossin del tot segurs. Tenim amb naltros na Nerea Canyes, ella és directora de Relacions Institucionals del CEPLA. Hola, Nerea, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, bon dia, què tal?
Si parlo en català, si hablo en català, ¿m'entiendes?
Jo crec que sí, puedo intentarlo.
Molt bé. Explica'm-vos, per què creieu que no són segurs els vols de l'IB Salut a les Balears?
Bueno, nosotros principalmente hemos constatado que hay una serie de incumplimientos en el servicio 061, el transporte sanitario Baleares, fundamentalmente en los requisitos del personal sanitario. Uy, perdón, del personal sanitario no, los registros del personal de vuelo, con lo referente a una serie de habilitaciones que deberían tener en sus licencias, como son la habilitación para volar en vuelo instrumental, en condiciones, por ejemplo, en vuelos nocturnos o en vuelos con condiciones meteorológicas adversas en las que los pilotos pues no pueden volar con referencias visuales. Por ejemplo, imagínense un vuelo sobre el mar por la noche sin referencias sobre el terreno, pues lógicamente tienen que tener una formación específica para que en ese momento vuelen a través de los instrumentos del helicóptero.
Claro.
Y no tienen esa formación ni esa habilitación. Luego también requieren, según el pliego de condiciones, una formación en multipiloto. Es decir, un requisito es que tienen que volar dos pilotos, piloto y copiloto, y eso sí se está cumpliendo. Lo único que la formación cuando vuelas con un compañero o la formación cuando vuelas solo, como single pilot, es totalmente diferente. Entonces, estos pilotos están formados para volar solos, con lo cual una serie de procedimientos, tanto procedimientos ordinarios o procedimientos de emergencia, los que requiere pues una coordinación y una serie de acciones o de actuaciones concretas, para eso tienes que estar formado en MP, lo que se llama en multipilot, y estos pilotos no están formados en multipilot. Y un tercer incumplimiento que hemos constatado recientemente es que estos helicópteros tienen que tener unos flotadores, no el personal que va a bordo, sino el propio helicóptero tiene que tener unos dispositivos de flotabilidad para caso de accidente, y esto es un requisito normativo cuando haces vuelos más allá de 7 millas o más de 10 minutos. Este, por ejemplo, si hace en un Ibiza Formentera, pues no sería necesario porque es menos distancia, pero en un vuelo que hubiera que hacer de Palma a Ibiza o un poco más allá, sí que están incumpliendo también porque no tienen estos dispositivos de flotabilidad las aeronaves.
Caram, o sigui, resumint, el que veiem és que d'una banda els pilots no estan capacitats per realitzar vols només amb els instruments del seu aparell, del seu helicòpter, i que això es produeix quan no hi ha bona visibilitat, és de nit, boira, etc. I d'altra banda, que no estan formats per pilotar amb un copilot. Però la pregunta és, aquests helicòpters van amb copilot o no?
Si tenen copilot.
Sí.
Sí, van dos. O sea, de hecho, una de
van
los... Sí, van dos, van piloto y copiloto. Lo que pasa es que van dos, pero la formación que tienen para ir dos no es la que deberían tener, que es la formación en multipiloto, sino que tienen formación en single pilot. Y aunque parezca así a bote pronto un poco extraño, ¿no? Porque dices, bueno, van dos pilotos, es más seguro, no es lo mismo para nada estar formado para volar dos que estar formado para volar uno solo. Y ellos van formados para volar uno solo, con lo cual, si hay una emergencia en una actuación que tenga que hacer un procedimiento de emergencia, los procedimientos, las actuaciones que tienen que hacer las tripulaciones son totalmente diferentes, lo cual disminuye los niveles de seguridad, a nuestro entender.
Per cert, l'empresa adjudicatària d'aquest servei a les Balears, Allianz, ha negat doncs, que els seus pilots no tinguin la preparació i la formació necessària i que els aparells diu que són els més segurs d'Europa. Com veieu aquesta resposta d'Allianz?
Bueno, nosotros estamos totalmente en contra. Lógicamente, Allianz, pues es complicado que admitiera esta serie de irregularidades. Ellos también han alegado, si no me equivoco, pues bueno, que hay una serie de retrasos en esta formación de los pilotos y una serie de retrasos en los dispositivos que tienen que llevar los helicópteros, pero bueno, aquí no estamos hablando de retrasos. Aquí, en el momento que se adjudica un concurso y que la empresa adjudicataria, en este caso Allianz, del servicio, tiene que cumplir una serie de requisitos, tanto del pliego como de la normativa, eso tiene que ser desde el minuto uno, con lo cual, pues bueno, es tan sencillo. Además, son irregularidades que son sencillas de corregir, es dar la formación a los pilotos, darle las habilitaciones necesarias y equipar a los helicópteros como, pues bueno, conforme al pliego y conforme a la normativa.
Bé, ¿portareu aquesta reclamació? No sé si als tribunals o alguna altra instància.
No, en principio lo que hemos hecho, bueno, hemos requerido formalmente a Allianz por escrito a que regularice esta situación y sobre todo a que programe a las tripulaciones, a los tripulantes, pues conforme a los requisitos, y no hemos obtenido respuesta. Y luego también hemos solicitado una reunión con la Consellería de Salud allí en Baleares, que nos la han programado para el próximo jueves, bueno, este jueves 17 por la mañana, o sea que iremos para allá, iré yo.
A més, tenim constància que fins i tot en alguns casos personal mèdic es va negar a pujar als helicòpters perquè dubtava de la seguretat dels vols.
Sí, sí, nosotros también hemos tenido constancia, hemos hablado con ellos, que en algunos casos personal médico consciente de estas irregularidades, pues bueno, lógicamente, teniendo en cuenta que existía, bueno, que disminuyen los niveles de seguridad de estas operaciones, se han negado a volar, además han hecho reclamaciones por escrito, y de hecho me consta también que se han reunido con la Consellería de Salud, me parece que es la semana pasada, y bueno, pues la respuesta ha sido, claro, la Consellería de Salud pues escucha los argumentos de la adjudicataria de IAS, pues eso, y es a través de ellos cuando nos hemos enterado, pues que les han dicho que bueno, que era una cosa de retraso, de plazos, pero bueno, eso no es argumento suficiente para corregir las irregularidades y realizar el servicio con las medidas de seguridad correspondientes.
Bé, doncs Nerea Canyes és la responsable i portaveu del CEPLA, el Sindicat Espanyol de Pilots, que ha fet aquesta denúncia posant en dubte doncs, la seguretat dels vols del transport urgent de l'IB Salut, per exemple, entre les Pitiuses, de Formentera cap a l'Hospital de Can Mises. Nerea, moltíssimes gràcies.
Nada, gràcies a vosaltres. Bon dia.